Comencem el nostre espai d'economia amb Julià Guimerà, economista al qual saludem. Julià, bon dia.
Bon dia.
Anem a obrir en la fusió MassMobile Orange per part de Brussel·les que ha estat aprovada. Dos companyies de telefonia mòbil. Conta-mos.
Bueno, recordem una cosa, que, bueno, que la, quan hi ha una fusió en què hi ha molt poques companyies que dominen un mercat, pues bueno, és una cosa perquè no hi hagi un oligopolio i no hi hagi una puja de preus perquè se posin d'acord, pues Brussel·les ha tingut que aprovar-la. És a dir, ha aprovat per fi la fusió de la segona companyia espanyola, que és Orange, la primera és Telefònica, i la quarta companyia, que és MassMobile. Entonces, bueno, és el que he comentat. Recordem un sistema capitalista, pues bueno, està clar, si hi ha pocs que ofereixen, això se posen posar d'acord i pugen el preu. I en canvi, pues, el que paga, si hi ha molta demanda, com és este cas, perquè són molts els consumidors, pues tenen com entrar-se. Bueno, això és el que se diu un oligopoli, pues, el mateix que ocorreix en les elèctriques, que pràcticament el 60 o 70% del mercat elèctric el dominen tres companyies, Cron, Iberdrola, Naturgy i Endesa. Bueno, pues un poc anem al sector de telecomunicacions. En canvi, el sector de telecomunicacions sempre ha sigut un mercat molt competitiu en preus, és a dir, i això ens ha beneficiat a tots els consumidors. Però, clar, ara resulta que, aunque sigui un mercat molt competitiu, estan jugant molt en preus i per captar clients d'altres companyies. Però, clar, ha eixit en un principi, ja fa temps, que se van posar d'acord la segona companyia d'Espanya, la primera telefònica que ha comentat Orange, i la quarta, que és MassMobile, pues, se van posar d'acord per fer-se una fusió. Però, clar, aquesta fusió, pues, un poc la tenien que aprovar Brussel·les. Més que tot, pues, bueno, perquè no se convertís en un oligopoli, com he comentat, i això implicaria una pujada de preus. Bueno, Brussel·les al final li ha donat el sí a la fusió, però, clar, li ha posat una sèrie de condicions. Primer de tot, que venguera freqüències, és a dir, que venguera una part de les seves reds. I justament la més beneficiada d'aquesta venda ha sigut Digi, la companyia romana, que és la que està pujant més últimament per als seus preus competitius. Llavors, ells han obligat a cedir a una tercera operadora, pues, una sèrie de freqüències i de reds. I bueno, pues, això el que ha fet és que, bueno, s'han posat d'acord i han dit que sí. I, per tant, Brussel·les ha donat el vistiplau de que poguessin fusionar-se. Bueno, Orange és d'origen francès i el que és MassMobile és d'origen basc, perquè, bueno, recordem que MassMobile va comprar la basca, Euskaltel, en juliol del 2022 i va crear, pues, pràcticament encara la quarta companyia. Bueno, l'aprovació de la fusió no solament la volia MassMobile i podien dir Orange, sinó que també la volien les altres dos. És a dir, quan menys n'hi ha, millor per ells. La volia inclús, pues, també la volia és Telefònica i també Vodafone. És a dir, que com han comentat, quan menys oferta n'hi ha, pues, millor. Bé, la fusió convertirà aquesta companyia de fusió, pues, en la primera d'Espanya, que li llevarà el lloc a Telefònica. Entonces, què passa a ser el segon operador d'Espanya? És a dir, la fusió de MassMobile i Orange, pues, sumaran 37,3 milions de clients de banda ampla, 30 milions de telèfons mòbils i 2,3 milions de clients de televisió de pago. És a dir, que pràcticament se passa a ser la número 1, per davant que sempre ho havia tingut Telefònica. La companyia mantindrà la sede en França, recordem que Orange és d'origen francès, i el president de la companyia, de la nova companyia, que no sabem el nom encara, pues, serà Jean-François Fayader. I després, per altra banda, pues, el conseller delegat de la nova companyia, pues, serà el que és actualment el conseller delegat de MassMobile. La Comissió Europea aprova la fusió i, com he comentat, té una sèrie de condicions, és a dir, perquè no reduïsca la competència i no pujaré la pujada de preus. Les dos companyies li van plantejar a Brussel·les vendre part del negoci perquè li permetiguera la fusió i, bueno, pues, la que ha eixit beneficiada és la romana Digi, que ha pagat 120 milions per eixa part del negoci que li ha venut, i això és el que li permetrà a la companyia romana, podem dir, tindre red pròpia, que fins ara estava llogada a Telefònica, és a dir, utilitzava la red telefònica, però, clar, pagant 300 milions d'euros de lloguer. Bueno, podem considerar que Bueno, de que el que ha sigut molt beneficiat de la fusió ha sigut aquesta companyia romana, pues perquè Digit ara passarà a ser la quarta companyia, és a dir, darrere pues, tindrem la fusió d'Orange Orange i MassMobile, la segona seria Telefònica, la tercera serà Vodafone, que en un principi se n'anava a Espanya, però bueno, tardarà en anar-se, encara és la tercera, i passarà a tindre, i Digi, pues, seria la quarta. És a dir, pues, pràcticament ens han quedat igual. Aquesta companyia romana és la que més ha crescut en Espanya, pues no sé, jo no sé si jo ens ho sentit, bueno, pues és la que més creix perquè clar, ofereix preus molt competitius i bueno, pues creix en clients i en telèfons. Bueno, ara que han donat la fusió, pues bueno, el MassMobile i Orange pues volen accelerar pues lo que és la fusió. I bueno, la volen completar pràcticament el primer trimestre del 2024, és a dir, en 40 dies. És a dir, aquest procés se va posar en marxa des del 2022 i, bueno, este principi d'acord el que passa és que ha accelerat. És a dir, quan se va aprovar la fusió van donar un superdividendo de 5.800 milions a aquestes companyies i, bueno, els principals accionistes d'aquestes dues companyies tenim el fondo britànic Lorca, de MassMobile, que és el principal accionista, i el govern francès d'Orange, és a dir, pràcticament el govern francès pues, té una part important de la companyia d'Orange. Ara el govern espanyol, no sé, vaig comentar en algun altre programa, que, bueno, que ja això de tant de privatitzar coses estratègiques pues, s'ha d'adonar que no està en bon negoci perquè en Europa tampoc ho fan. I ha comprat una part de Telefònica, que bueno, pràcticament ja Telefònica, el govern espanyol pues, ja entraria dins del Consell de Telefònica. Telefònica, com he comentat, perdrà la primera posició d'operador en Espanya. L'entitat resultant tindrà uns ingressos, és a dir, aquesta fusió de MassMobile i Orange de 7.400 milions i 2.300 milions de beneficis, sense comptar impostos i amortitzacions, això és el que se diu cash flow. I, bueno, i després, per altra banda, pues, el valor de la companyia valdrà 18.600 milions d'euros. De totes formes, és una quantitat molt elevada, però més val Inditex. Per la Unió Europea, el resultat no està molt clar, perquè sí, ha donat llum verda a el que reclamaven totes les companyies, inclús les que no s'han fusionat, Orange, Telefònica i Vodafone, però per altra banda ha entrat una nova companyia, és a dir, que n'eren quatre que dominaven i ara en seran una altra vegada quatre, és a dir, una per la fusió i l'altra per l'entrada de Digi. És a dir, i això pues, bueno, pràcticament ha beneficiat molt a Digi. Ja, per què? Pues perquè ja té red pròpia, passa a ser el quart operador del mercat, i bueno, ja i en un principi Digi, pues bueno, ja no li tindrà que pagar el lloguer a Telefònica i bueno, pues perquè li han cedit una part de la red i bueno, i si a cas també pues podrà demanar, si per exemple no té suficient, pues no té que pagar-li a Telefònica, sinó que podrà demanar-li la red pues a la companyia resultant de la fusió de MassMobile i Orange o a Vodafone. I, bueno, per això és un poc el resumen de la fusió. Els oients me preguntaran, bueno, i això és important? Doncs pues jo crec que sí que és important, perquè recordem que la llum l'han tingut molt cara, perquè això també ha sigut una posició d'oligopoli, i, clar, pues el problema de la qüestió és que així podia convertir-se també en un altre oligopoli, és a dir, que me dominaren l'oferta i, per tant, eixa competitivitat de preus que hi havia estada no hi havia. Però, bueno, al fi i al cap, el que ens ha passat és el següent. Hi havia quatre companyies que pràcticament tenen el 80 o el 90% de la red espanyola, que eren Telefònica, Orange, Vodafone i MassMobile, i ara pues, hi haurà quatre companyies també més, perquè, clar, la fusió d'Orange i MassMobile se converteix en una companyia, Telefònica i Vodafone, però entra una nova, que és Digi, que és la romana, que pràcticament, per a mi, és la que més més ha beneficiat d'esta aprovació per part de Brussel·les de la fusió de MassMobile i Orange. Pues no res, això és el que podem comentar.
Bueno, pues anem a canviar de tema i anem a parlar de la renda per càpita dels espanyols, que pareix que està prou estancada des dels temps de la burbuja immobiliària, no? D'allà dels anys 2007-2008, pues pareix que no ha evolucionat massa.
Bueno, això és un estudi que ha fet l'OCDE. Recordem que l'OCDE és una organització econòmica dels països més industrials, són 38 països. que per cert ara tenim el nostre Morella, serà embajador de la OCDE, és a dir, que pràcticament ocuparà el lloc important de lo que és el representant d'Espanya en la OCDE. I bueno, pues té un poc la sede en París i bueno, pues ha fet un estudi i recordem que bueno, que resulta que nosaltres en renta per càpita som més pobres encara de lo que érem en el 2007. Bueno, explico un poc. Recordem que el que és el producte interior brut és el que fabriquem entre tots. Se sumen ahí salaris, se sumen beneficis empresarials, etc etc. I això és el que fa el producte interior brut. I la renta per càpita és agarrar aquest producte interior brut i dividir per el número d'habitants. I llavors això és el que eixim a cada un, la nostra renta per càpita, és a dir, agarrem tot el que produeix un país i se disfruta d'habitants. Però bueno, la renta per càpita mos ha disminuït. I llavors me preguntaran, i això per què? Pues bueno, sí que han crescut en producte interior brut, però el problema és que tenim més habitants que en l'època aquesta, és a dir, tenim 4 milions més d'habitants de quan era la crisi financera del 2007 al 2008. I clar, això implica que aquests habitants que han vengut al nostre país no han produït més, és a dir, que ha baixat la nostra productivitat, és el que fa. Perquè, clar, si venen més habitants, doncs també té que augmentar molt més el producte interior brut. Bueno, no ha sigut proporcional. I pràcticament només han hagut 4 països de l'OCDE, d'aixòs 38, perdó, 4 països no, 3, 3 països de l'OCDE, que tenim una renta per càpita inferior a la que teníem en el 2007 quan va començar la crisi financera o la burbuja immobiliària, que són Grècia, Itàlia i nosaltres Espanya. Clar, però bueno, és a dir, han passat 15 anys de la burbuja financera i bueno, pues les famílies espanyoles no han aconseguit encara el nivell d'ingressos que teníem. Hi ha que tindre en compte una cosa, que la renta per càpita és el producte interior brut dividit pel nombre d'habitants. Però ahí, claro, el que ens està passant també molt és que no tots han perdut renta per càpita, perquè hi ha hagut molta desigualtat, és a dir, és com una persona, és a dir, podríem dir que si hi ha una taronja i hi ha dues persones, però la renta per càpita pues, se dividís per dos, mitja taronja cada uno, però la millor taronja només se la menja uno. Però bueno, és a dir, ahí també en Espanya hi ha algun altre estudi pues, que ha augmentat molt el que és la desigualtat. Clar, això és la qüestió. Bueno, aquesta renta se considera la renta real, però inclús ha llevat el component d'inflació. És a dir, però bueno, la nostra renta per càpita està 2,3 punts, 2,4 punts inferior a la que teníem en el 2007, segons un estudi de l'OCDE, que és l'Organització per la Cooperació i Desenvolupament Econòmic. Que, bueno, que he comentat que ara s'ha anomenat el nostre Morellà, Ximo Puig, com a embajador d'Espanya en l'OCDE i que té la sede en París. I com he comentat, és una organització de 34 membres, formats sobretot per els països més industrialitzats. Bé, doncs Espanya, Itàlia i Grècia són els únics països que tenim menys renta per càpita des del 2007, és a dir, que la nostra riquesa per càpita ens ha disminuït. I bueno, si mirem un poc l'estadística que ens dona l'OCDE, doncs Grècia té, si agarrem la base 100, doncs té una renta per càpita del 39%, és a dir, està encara està pitjor, quasi pràcticament doncs més d'un 20%. Itàlia, el 93,2%. I Espanya, el 97,6%. És a dir, i després ja està Gran Bretanya, que té un 109%, Irlanda un 110%, Portugal 110%, el nostre vi, Alemanya 113%, és a dir, un 13% superior, Països Baixos un 113%, la mitja de l'OCDE de tots els països és el 121%, i després tenim Estats Units, que té un 126%, un 26% més de renta per càpita. I després, estos països de l'est, de dreta, que s'ha beneficiat en la Unió Europea, doncs estos tenen, que no fa ni 15 anys que estan en la Unió Europea, 15 o 20 anys, per això tenen 150% més de renta per càpita a Hongria i 165% més de renta per càpita de Polònia. Justament són els països més antieuropeus. Incomprensible. Bueno, la mitja de l'OCDE ha crescut un 22% i, en canvi, la d'Espanya ha retrocedit un 2,4%. Bueno, el que està clar és que la primera va ser la crisi financera, l'estallit de la pandèmia, el rebot posterior del Covid, i bueno, pues així pues, hem anat passant, i la renta per càpita podem dir que la tenim inferior de almenys fa 17 anys. Bé, La causa, pues bueno, la causa, pues la que he comentat és l'augment de la població. És dir, nosaltres tenim una població de 4 milions més de lo que teníem en el 2007. És dir, actualment la nostra població espanyola és de 46.350.000 persones. I això implica, pues, que ha implicat, pues, que aquestes persones que han entrat no han produït tant. Però, clar, la majoria de persones que han entrat han sigut gent estrangera, que ocupen llocs de poc poder, de poc valor afegit. I, bueno, la qüestió és que, pues, bueno, hi ha altres causes. La falta de convergència, pues, bueno, tenim falta de nivell tecnològic i de digitalització en el mercat laboral. El nostre model productiu s'ha estancat molt, pues, bueno, sobretot perquè s'ha basat molt en els serveis, sobretot en el turisme, que són, podríem dir, sectors de poc valor afegit. I, bueno, pues, lo que està clar és que són molt menys productius que, per exemple, Alemanya, França o Itàlia. És a dir, els espanyols produïm un 10 o un 20% menys que aquests països. Què passa? Pues influeix sobretot el tamany de l'empresa, que en aquest cas estem pràcticament en la creació de llocs de treball, està en mans de pimes, quasi un 90%. No sé, clar, aquestes pimes no inverteixen en I+D, en investigació i en desenvolupament, i, bueno, és de les més baixes d'Europa, el nivell de capital humà, tenim ahí. És a dir, sobretot per formació tecnològica, a pesar de que, bueno, de que últimament han millorat prou, és a dir, en el que és. També hi ha envelliment de la població, clar, està la majoria, molta gent jubilada, i per altra part, pues, bueno, la gent que estem formant més mos en va a l'estranger, pues, perquè tenen millors salaris. Bueno, i després també tenim un problema de l'entorn regulatori, que hi ha molt de papeleo, sempre, i després també les empreses nostres, pues, bueno, el que fan molt és accedir molt al crèdit. És a dir, que quan fan una inversió, pues, normalment demanen més préstec i aporten menys capital, és a dir, aporten menys fons propis. És a dir, clar, entonces, empreses que fan inversions i que tot és financiació de bancària, pues, bueno, estan molt més dèbils que una empresa que una part és financiació bancària i l'altra, que podríem dir que és la financiació pròpia. És a dir, això també. I després, per altra banda, com he comentat, els serveis, pues, bueno, són productius. És a dir, pràcticament el turisme en Espanya representa el 14% del producte interior brut. I, bueno, pues, això, pues, el que fa és que, claro, la productivitat ha augmentat. I això, claro, el turisme, pràcticament tota l'ocupació ha vingut sobretot, pues, gràcies a la immigració. És a dir, i com he comentat, pues, bueno, aquesta immigració, pues, té molt poc valor afegit. Pues, per què? Pues, perquè està en sectors que no requereixen molta qualificació, com és turisme, construcció, determinats serveis, etc. Per exemple, l'augment de la població des del 2021 ha sigut d'un milió de persones i, clar, pues, solament 100.000 són de naixements en Espanya. Els altres 900.000 són de gent estrangera. És a dir, que si Espanya no vinguera la gent estrangera, no tindríem més habitants, tindríem molt menys habitants, perquè el nostre índice de natalitat és baixíssim respecte, se'n moren més que no naixen. I, bueno, pues, això és la qüestió. És a dir, tenim una renta per càpita inferior. No vol dir que el país hagi crescut menys, ha crescut prou, ha recuperat el producte interior brut, però, clar, el que és a l'hora de repartir, pues, hi ha menys perquè, sobretot, ha augmentat molt la població, però no ha augmentat molt la població nativa, sinó que ens ha vingut de fora. I, clar, pues, esta gent de fora, pues, no produeix o no estan puestos qualificats per fer el que se diu la productivitat. I, clar, la nostra productivitat ha baixat. Hem augmentat el PIB, però ha augmentat molt més la població, i, per tant, estem produint menys i, per tant, tenim menys renta per càpita que en el 2007.
Anem ja, si te pareix, Júlia, a parlar de la bolsa en la part final del nostre programa d'esta setmana.
Bueno, la bolsa esta setmana ha pujat un 2,47%, és a dir, una pujada que no venia des del mes de novembre, i per fi logra pujar per damunt de 10.100 punts. La setmana passada va estar a punt, però, bueno, esta setmana ja ho ha passat. És a dir, torna a entrar en positiu. I després, per altra banda, la rentabilitat de la bolsa des del principi d'any, pues, torna a ser una altra vegada positiu. És a dir, que s'havia perdut diners des del mes de gener i ara se torna a guanyar diners de mitja. Hi ha hagut un acord entre Meliá, l'empresa Meliá de Turisme, i el Santander. Recordem que aquesta empresa estava molt endeutada i el que ha fet és vendre una part del negoci hotelero. I aquesta part del negoci hotelero li han donat 300 milions i, bueno, pues, ha sigut molt, molt ben rebut, pues, però, no, perquè en aquests 300 milions, pues, podríem dir que baixa la seva deuda i en la borsa pues, és la que més ha pujat un 12,6%. Això ha agradat molt als borsistes. Bé, però la companyia encara no recupera els nivells de la prepandèmia, és a dir, com estava de cotitzat abans del Covid. Aena també ha pujat un 5,26%. Després també ens ha pujat Grifols, aquesta empresa ens puja i baixa degut a l'informe que vam fer este fons d'inversió baixista, ha pujat un 8,34%, i Repsol ens ha pujat un 7,18% després dels grans resultats que ha publicat esta setmana. Bueno, per altra banda, els que més baixes són les renovables. Recordem que estem en ple hivern i la llum està molt barata. Jo que estic mirant els preus, me veig els preus de tots els dies de la llum i la tenim baratíssima, és a dir, pues, 8 cèntims, 4 cèntims, etc., depèn de l'hora, però, clar, això en comparació com anava fa un any, pues és molt, podríem dir que és molta diferència. Però, bueno, aquestes renovables, pues, bueno, per lo que sigui s'està castigant, pues, bueno, primera, que estan molt endeudades i que els ingressos per llum, per energia, pues, no són els desitjats. Bueno, pues, ahir mos ha baixat Solaria, un 6,5%, Acción Energía, un 6,4%, i després també ha baixat, no tant que volen les energètiques, Fluida, un 6,3%. Les borses europees van tancar el divendres positivament en màxims, sobretot degut a les empreses d'intel·ligència artificial. En Estats Units la pujada va ser molt forta, sobretot gràcies a l'empresa més important d'intel·ligència artificial, que va ser Nvidia. I, bueno, pues, esta setmana, pues, pràcticament la majoria de borses europees i mundials han pujat. La deuda espanyola, el bono de 10 anys, està en el 3,25%, com era la setmana passada, i l'alemà està en 2,36%, que això mos medís la prima de risc, i el bono dels Estats Units, el 10 anys, està en el 4,68%, ja que el tipus d'interès dels Estats Units està més alt. S'han complit 2 anys de la inversió d'Ucraïna i el petroli pues, no està molt car, està a $82 el barril, bueno, no està molt car. El que passa és que fa el febrer del 2022 està a $127 el barril. Com veiem, en 2 anys que va ser més o menys quan va estallar la guerra. I, bueno, com veiem, la diferència és molt forta. Bueno, pues resumem un poc. L'IBEX aquesta setmana ens ha pujat un 2,47%. El FAEX britànic, que és l'únic que ha baixat, ens ha baixat un 0,07%. El DAX alemà ha pujat un 76. El CAC francès ha pujat 2,56. El FAEX italià ha pujat 74%. El Nikkei japonès ha pujat 2,47%. La borsa de Xina, el Hang Seng, ha pujat 2,36, i en la borsa americana, el Dow Jones, ens ha pujat 1,02%. L'IBEX pues, passa de 10.100 punts i se queden 10.130,6 punts. I quins són els 5 millors valors de la setmana i els 5 pitjors? Pues, com he comentat, Meliá, el valor que més ha pujat, 12,60%, per el que havíem comentat antes, Grifols, 8,39, Repsol, 7,18, Telefònica ha pujat 6,04 i Aena ens ha pujat 5,26%. I els pitjors valors? Solaria ha baixat 6,51, Acción Energía 6,43, Fluida 6,33, ArcelorMittal 5,13 i Acciona 4,12% mos ha baixat. I bueno, per això és el que podem comentar de la borsa. La borsa mos ha pujat, en fi, i després posa els altres temes que han comentat. La fusió de MassMobile i Orange, que cree que bueno, se'n va, des dels quatre que hi havia, se'n va una per la fusió, però entra una altra, que és la Digi, la romana, i per altra banda, pues, bueno, la nostra renta per càpita, és a dir, si agarrem el producte interior brut i dividim per el nombre d'habitants, pues el tenim més baix que almenys fa de 7 anys, des del 2017, des del 2007, perdó. I, bueno, i la borsa aquesta setmana ens ha pujat i recupera la senda positiva del rendiment, de la rentabilitat de la borsa en este 2024.
Pues molt bé, Julià, moltíssimes gràcies per estar una setmana més amb nosaltres i comentamos totes aquestes qüestions. T'esperem la setmana que ve.
Molt bé, doncs moltes gràcies a tots per sentir-me i fins la setmana que ve. Adeu.
Un saludo, adeu.
Adeu.